como deportista profesional que eres, ¿qué valor tiene para toda Argentina este Mundial?
Creo que todo el mundo ha entendido un poco a los argentinos, ¿no? En este Mundial. Últimamente, el deporte nos ha dado muchas alegrías, no solo en fútbol, y Argentina siempre está ahí para alentarte, siempre se hace un esfuerzo para poder estar ahí. Creo que es muy lindo, ¿no? Poder ver a todo el país unido en esto, ¿no? Y creo que los jugadores tuvieron una conexión tan grande con la gente, con el país, que trascendió todo, ¿no?
Eres hincha declarado de Boca, también de Lanús. No sé si por tu trayectoria como jugador profesional en la selección de básquet mantienes contacto con algún miembro del futbolista de la selección argentina, si tienes amistad o relación con alguno de los que estaban en Qatar.
No. He jugado en muchos equipos de fútbol, al básquet, ¿no? Pero no he tenido la suerte de conocer a ninguno. Pero bueno, siento que los tengo ahí, que son nuestros, ¿no? Y hay que disfrutarlos.
Muy bien. ¿Sí? Gracias.
Mira, el que ens ha dit Nicolà Provítola.
Interessant, Interessant el que ha dit, talent, així, molt interessant les reflexions.
Espera un moment que tinc aquí a Tomás Satoransky. Tomás, buenas noches. Hoy es un final de partido atípico, porque estamos hablando mucho de fútbol.
Sí, claro.
Argentina ha ganado el Mundial, evidentemente. Sí, sí. ¿Cómo lo ha vivido, Nico?
Pues con muchas emociones, ¿no? Durante todo el campeonato no es nada fácil para él, porque tiene que estar muy concentrado en los partidos que nos esperan, ¿no? Y en el calendario lo tenemos bastante duro, y es el argentino típico, ¿no? Que lo da todo por su equipo y lo celebra con muchas emociones, y pues hoy estaba contento que ganó Argentina, porque yo también quería que ganen y se lo merecían, y que él también tenía buen partido y ganamos, pues un día perfecto para él.
Me interesa tu relato, porque tú eres checo, sí. Vives fuera de tu país desde hace muchos años, estuviste muchos años en una ciudad muy futbolera como Sevilla. ¿Cómo es estar fuera de casa y vivir un evento así?
Pues tengo muchos amigos que también están interesados en el mundo de fútbol, entonces siempre seguimos, ¿no?, muchos partidos, y para mí, bueno, jugar en FC Barcelona, cuando jugué aquí estaba Neymar, Messi, Suárez, y ganaron casi de todo. Pues estaba muy con mucha influencia, ¿no?, de esto, y pues quería que ganase Messi este campeonato, y bueno, yo siempre cuando puedo disfruto de fútbol, y sobre todo mundiales o europeos.
Termino solo con una cosa más. ¿Cómo ha sido la tanda de penaltis aquí en el vestuario? No sé si tú estabas.
Yo
estabas calentando.
Yo era el único que estaba calentando y no me reboteaba ninguno de los entrenadores, así que el único profesional soy yo aquí.
Gracias. Les paraules de Tomás Satoransky ens fan fora ja de la zona de vestidors. Marxem cap a la sala de premsa. Bueno, a veure què diu Saronas Jasikevich. És que ell també està veient el partit de l'Argentina al seu despatx.
Interessant, les reflexions especialment de la Provítola, però també de Satoransky, de com ho ha viscut el seu company i de com es viu des de la distància un èxit com aquest de la selecció argentina. Gràcies, Marc. Fins ara.
Fins ara.
Mira, podem escoltar Scaloni, l'entrenador argentí, en sala de premsa, explicant la tanda de penals que ha acabat classificant, o donant-li el títol, més ben dit, a la selecció argentina de campiona del món.
Sabiendo que Emiliano, en cuanto a eso, es un chico que irradia positivismo, que él le transmitía a sus compañeros que iba a atajar, nosotros a los que iban a patear siempre nos sobran, eso está buenísimo, cuando alguien va a patear que diga yo quiero patear, cuando contás son 6 o 7, eso es un señal de confianza, o llamarlo lo que quiera, y eso está bueno y te inspira confianza, y si encima tener un arquero que te dice yo voy a atajar 2, bueno, está buenísimo.
Doncs el nivell de confiança de la selecció argentina també avança la tanda de penals, amb molta gent oferint-se per xutar-los. I ha explicat Scaloni una conversa que va tenir amb Leo Messi abans del Mundial, de fet després de la classificació d'Argentina pel Mundial de Qatar.
Después de Brasil en San Juan, que clasificamos para el Mundial, yo lo llamo para hablar con él antes de que se vuelva a París, y porque sentía que lo que venía iba a ser muy difícil, porque estábamos transmitiendo algo a la gente demasiado grande, demasiado fuerte, y la desilusión podía ser también fuerte. entonces se lo transmito a él y digo, Leo, la desilusión puede ser muy fuerte, la gente está muy entusiasmada con esta selección. Y él me dice, ¿qué importa? Seguimos porque seguramente va a ir bien, y si no va bien no pasa nada, intentarlo. Y ahí a mí me dio un envión anímico increíble, porque en ese momento sentía, no sé si la ansiedad, pero sentía que la gente estaba esperando muchísimo de nosotros porque le estábamos dando satisfacciones. Y tenía que tener esa charla con él, descargarme con él, hablar con él y contarle lo que sentía. Y con su respuesta me di cuenta de que había algo que se estaba haciendo bien.
Doncs déu-n'hi-do, l'explicació i aquesta conversa d'Scaloni amb Leo Messi, que Messi és qui tranquil·litza Scaloni de dir, tranquil, que això anirà bé, que ho hem de continuar així, continuar jugant, i mira, avui, celebrant el títol de campions del món.
Després del partit contra l'Aràbia Saudita...
La conversa no sé si... potser la recordava diferent.
Sí,
Scaloni. Però mira, al final el títol és a la butxaca dels argentins. I ha explicat què vol dir això, que ja hem vist que vol dir alguna cosa més que no només futbol a l'Argentina.
Yo sé que es solo un partido de fútbol, que es un mundial de fútbol. Para mí no va más allá que el fútbol, pero para nosotros es algo más que fútbol para Argentina. Y que lo festejen, que lo disfruten, que entiendan que a veces las cosas pueden salir mal, porque es verdad que a veces pueden salir mal, pero no porque, como pasaba en una época, pensar que el jugador no va a todo, que venían por compromiso, y yo he estado en selecciones y nunca ha pasado eso. El mensaje es que la gente disfrute, que es solo un partido de fútbol, que esto, la vida seguirá, los problemas que tenemos van a seguir estando, pero son un poquito más feliz, y eso está bueno. La felicidad que le han transmitido al pueblo para nosotros es espectacular.
Mira, y un último document de Messi, abans l'hem escoltat aquí molt més contundent, dient que amb la selecció argentina ell hi continuarà jugant. Són declaracions de TIC.
¿Qué va a haber después de esto? Pude conseguir en nada la Copa América Mundial, tanto que había luchado durante toda mi carrera, se me dio casi al final. Pero por otro lado, me encanta el fútbol, me encanta lo que hago, lo disfruto. Y disfruto de estar en la selección, de estar con este grupo. Y obviamente que quiero seguir viviendo unos partidos más siendo campeón del mundo.
Doncs uns partits més, veurem quants són aquests partits més, però sent campió del món i per tant lluint les tres estrelles a sobre de l'escut de l'associació de l'AFA, de l'associació de futbol argentí, vol lluir-los també Leo Messi. Passen 7 minuts de les 10, hem tingut gol a segona, per cert, Molló.
Sí, del Màlaga, per tant, mira, allò que dèiem abans, que no han guanyat segon, tercer, quart, ho afegiríem al cinquè, l'Alavés, que està perdent. Màlaga 1, Alavés 0, al minut 8 de la segona part.
Va, anem a parlar una mica del Dakar, que és aquí, a tocar.
Arrac 1. Superesport.
De fet, comença el 31 de desembre amb un pròleg, comença el Dakar 2023, serà un pròleg i 14 etapes, 8.500 quilòmetres, 4.800 d'especial. Hi ha un pilot, l'Isidre Esteve, que arriba a la majoria d'edat, 18 Dakars, 10 en moto i 7 en cotxes, fins ara sumarà el 18è a aquest 2023. I enguany amb un gran projecte, amb un Toyota Hilux T1+, la categoria que va néixer l'any passat i que engloba els millors cotxes de la competició. Hola Isidre, bona nit.
Hola, què tal? Molt bona nit.
Com estàs, Isidre? A les 10 de la nit és molt tard per tu? Ets nocturn o ets més aviat diurn, tu, Isidre?
Bueno, penso que a les 10 de la nit no és cap hora, no. És una bona hora, és una bona hora. I a més, amb la bona tarda que hem tingut, per tant, ha estat fantàstic.
Molt bé. Has seguit molt el Mundial i avui la final o no?
Ostres, sí, l'he seguit força i a les 4 menys 10 de la tarda ja estava davant de la tele i fins al final, he gaudit moltíssim.
Sí, volies que guanyés Argentina, tu, Isidre?
Sí. I a part, ostres, m'ha agradat molt el partit, ha jugat molt i molt bé, i la primera part ha sigut sensacional, i la veritat és que penso que dels dos equips és qui més mereixia guanyar.
Demà quedaran 12 dies perquè comenci el Dakar. Com és el plàning d'un dilluns com el de demà, Isidre?
Bé, aquests dies, ja que ja tenim el cotxe al lloc i tots els preparatius estan fets, res, quatre retocs a nivell físic, estar tranquil, intentar no desconnectar-se de la cursa amb aquests dies que hi ha de festa i poca coseta més.
Què suposa aquest any poder tenir un vehicle de la categoria? Com li hem de dir això? Teu més, teu plus, teu... Com li dius tu, Isidre, en això?
Sí, en el reglament és teu plus.
Teu
plus. És la nova categoria dels supercotxes, no? Que és el que pretenia la FIA fa uns anys. Li ha donat aquest nom de... dels Teu Plus, i de fet són cotxes que tot ells són més grans, no? És un cotxe molt semblat als cotxes americans, saps? Un cotxe que és més ample, més gros, amb rodes més grans, major recorregut de suspensions. És un cotxe increïble. Vaig tenir l'oportunitat de provar-lo en els primers testos abans del Rally del Marroc, i la veritat és que té poc que veure amb el cotxe que havia portat les dues darreres temporades, encara que fos també un Toyota Hilux.
És per això que dius que aquest és el projecte amb majúscules de Dakar que tens entre mans, no?
Sí, sobretot perquè quan vàrem començar en el món dels cotxes, l'equip humà que forma part amb nosaltres és des de l'inici, no? Tenim quasi els mateixos mecànics, el mateix copilot, el Xema, la Lídia sempre al nostre costat, i sempre havíem somiat, no?, tenir un projecte com aquest. Jo sempre deia, hi ha un dia que portarem un cotxe d'aquests nosaltres, i aquest dia ha arribat, i la veritat és que és un moment per gaudir-lo i per intentar ser el més competitius possible.
Això vol dir més fiabilitat, m'imagino, Isidre, menys aturades per punxades. Què més vol dir conduir un vehicle d'aquestes característiques en els 14 dies de competició?
Bé, jo penso que és una mica tot, però sobretot a un ritme molt més alt. No? Ho vàrem veure al Marroc i Andalusia, tot passa molt més ràpid. És veritat que és un cotxe que et permet anar a unes velocitats més grans per llocs que estan completament plens de pedres i forats, no? Té un confort impressionant, no? I bé, la veritat és que també la roda més gran, que ha estat un dels problemes aquests anys a l'Aràbia Saudita, al ser la roda més gran, doncs punxes menys, però bé, si abuses també punxes, no? Al Marroc vam veure que amb etapes de pedra, d'acord, et permet anar a un ritme molt més alt sempre, però de les punxades no ten lliures, no? Però bé, sobretot el destacar és que al final hi ha un grup de 35-40 pilots que tots anem en aquest cotxe, i això et permet bé afrontar la cursa de forma diferent, no? Saps que surts i que tothom té opcions de fer-ho bé, i tu ets un més, no? I penso que això és el més important.
Perquè diferències amb els Toyota oficials del cotxe que portareu vosaltres amb el Xema, quines hi hauria?
Bé, ells munten un motor V6 biturbo, no? I nosaltres anem amb motors V8 atmosfèrics. És veritat que la diferència és que ells porten un motor que en zones que es perd més velocitat, sobretot a baix a les dunes i tot, és un motor que s'aprofita molt més, i que amb els biturbo surt millor de baix el motor, no? I poca cosa també és, ells les suspensions es porten una miqueta diferents, però el cotxe exteriorment és el mateix. I jo penso que encara que anés amb un cotxe com el que van ells, amb un motor el V6 biturbo en vez del que porto, no canviarien molt les coses, no? Penso que l'important és tindre el cotxe amb aquests xassís, amb aquestes suspensions, amb aquesta roda, i la veritat és que ja és un cotxe molt competitiu, no? La diferència no està aquí.
Ara parlaves d'aquesta gairebé quarantena de cotxes que hi haurà en aquesta categoria. Això vol dir que amb aquest vehicle esteu per lluitar per fer què, Isidre, en el Dakar?
Bé, el nostre millor resultat va estar en dues ocasions 21ens, no? I penso que hem de millorar aquest resultat, no? Naturalment, penso que hi ha un gruix de 10-12 pilots que són molt i molt ràpids, que són els pilots que estan a davant d'aquests equips oficials, i que, no sé, quan ells fallen en tema de navegació t'hi pots acostar una mica. Al Marroc ho vàrem veure, ens podíem barrejar amb ells, però quan hi havia dies que era molt complicat, no? I al final es tracta de cometre les menys errades possibles, no? Però jo penso que a partir del 12 fins al 25, jo crec que són unes posicions amb les que ens mourem cada dia, no? És a dir, més a prop dels 12 primers quan ho facis molt bé, i quan et surti també estàs més a prop del 25, no? Però el maco és que és una cursa que es preveu força complicada aquest any, i que pot passar qualsevol cosa, no? I que el maco de la competició és això, no? Que d'acord, hi ha pilots amb més opcions, però tu tens les teves també i has d'aprofitar el moment.
Amb el Xema Villalobos com a copilot tindrà molta feina de navegació. És un Dakar així a priori, veurem després què passa, però que serà de navegar molt, Isidre?
Sí, sobretot la primera setmana. Jo penso que la primera setmana és molt del copilot, i la segona setmana és molt del pilot, no? La primera setmana són pistes que ja coneixem, amb moltíssima navegació, i a part el David Castellà, que és el director esportiu, ja ho ha dit, és a dir, la primera setmana s'ha d'anar molt alerta en aquest sentit, i la segona setmana és entrem en una zona, a l'Arabia Saudita, que és l'Empty Quarter, que és d'un 100%, de fet, imagina't, les primeres setmanes les etapes són 400, 450 quilòmetres, i la segona setmana no passen de 200, les etapes cronometrades, no? I és perquè tot el dia estarem a dins de les dunes, i llavors és pilotatge 100%, el copy poca cosa pot fer, no? Bueno, en el meu cas, si em quedo enterrat a la duna, el que fa el cop és desenterrar el cotxe, no? Però bé, jo penso que serà un Dakar molt diferent la primera setmana de la segona, i tot ell un Dakar molt complet i complicat.
T'agrada això, que hi hagi molta duna, o no, a tu, Isidre?
Bé, naturalment pateixo igual que la resta, no faig res diferent, no? Però quan la cursa és complicada, quan hi ha possibilitat que passin moltes coses a nivell de navegació o a les dunes, és quan millor ens sol anar, no? Penso que tenim un bon ritme, el fet de tindre una mica de calendari abans del Dakar esportiu ens va molt bé, perquè sabem quin és el nostre ritme a cada una de les condicions, tant a les dunes com a la pista dura i tal, tenim molta confiança, i penso que un Dakar complicat ens agrada més, tant amb el Xema com a mi.
Clar, l'heu provat a Andalusia, l'heu provat al Marroc, i pel que dius, les sensacions són bones, és a dir, que te'n vas cap a l'Aràbia Saudita amb confiança de que la cosa anirà bé.
Sí, el Marroc va ser una cursa que és molt semblant al Dakar, no? Sobretot la primera setmana del Dakar serà molt semblant al que hem fet al Marroc, i vam veure que ens definíem molt bé la navegació, vam veure que quan les etapes eren molt complicades inclús ens podíem barrejar en la classificació del dia a dia amb el Nasser, amb el Regí, amb Van Loon, amb aquesta gent. Ah. Ostres, això ens va donar molta confiança i bé, potser els resultats del de menys, no? Vam fer 7ens, però sabem que al Dakar hi ha més gent, no? Però és la confiança que ens va transmetre el Rally del Marroc, que és el que ens fa afrontar aquest Dakar 2023, primer amb moltíssimes ganes i després amb ganes també de fer cada quilòmetre d'aquestes etapes.
Més etapes que en anteriors edicions, 14 etapes, he tornat a escoltar això de que serà més dur que les últimes edicions, no sé, jo, em sembla que és una cantarella que escoltem gairebé cada any, Isidre, o aquest any realment és així, que pinta més dur que en anteriors edicions.
Bé, amb la presentació que han fet, naturalment és més complicat que els altres anys, no? No té res que veure, les etapes tenen més quilòmetres, hi ha més dies de cursa, i després també hi ha una cosa nova per la categoria T1, és que, per exemple, l'any passat, les etapes, els 250 quilòmetres després de la sortida, paràvem tots 15 minuts per refer-nos una miqueta i després afrontar la segona part de l'especial. Doncs bé, aquest any la categoria de cotxes no pararà, és a dir, del principi al final no hi haurà aquesta parada dels 15 minuts. Bé, això canvia molt, perquè quan tu pares 15 minuts al mig d'una etapa, tu veus com estan en la classificació, no? Perquè sortim cada 2 minuts o cada 3 minuts i tu veus que han fet els pilots amb aquells que t'esbaralles cada dia una miqueta per fer una bona classificació. I pots fer que la segona part de l'especial puguis arriscar més o menys. Ara, en canvi, el no parar amb tot l'especial, tu mai saps on estàs la classificació aquell dia més o menys, no? I a part, físicament és molt més exigent, per tant, això serà també un fet diferencial aquest any.
Quan se'n va anar el cotxe cap allà, Isidre?
Bé, vam verificar el circuit del Castellet a Marsella el dia 28, i jo penso que al cap de 2 o 3 dies ja va sortir el ferri, i ara ja deurà fer 5 o 6 dies que està al port de Jambuia.
Ah, ja ha arribat, eh?
Sí, amb la informació que tenim el cotxe ja està allà, i bé, deurà estar en una campa, i nosaltres viatgem cap allà el dia 27 de desembre, i el dia 28 del dematí ja recollim tot el material del port.
Venim del Mundial de Futbol de Qatar, de fet, iniciàvem la conversa parlant d'això i hem parlat molt més segurament al principi que al final de les contradiccions ètiques que suposava fer un Mundial en un país on els drets humans no són respectats com caldria. En aquest sentit, un Dakar a l'Aràbia Saudita genera alguns dubtes de participar-hi o no, algunes contradiccions, com ara dèiem, perquè és un país que tampoc no respecta com caldria els drets humans, o no, Isidre?
Bé, ostres, nosaltres, primer tot, som conscients de la dificultat que hi ha en trobar un escenari on pogué desenvolupar una cursa segura, no? És a dir, vàrem sortir del continent africà d'una forma molt forçada per un tema de seguretat. Ostres, hem estat uns anys a Sud-amèrica que ha estat increïble, ha sigut molt maco, molt maco, però al final ja no hi havia prou terreny per poder desenvolupar-se la cursa. I a nivell esportiu, a l'Aràbia Saudita, ostres, tenim un desert molt, molt maco per desenvolupar la cursa, no? I jo em quedo amb això, és a dir, al final els pilots ens hem de centrar en el tema esportiu, sabem que aquest país ens permet gaudir d'una cursa impressionant, i penso que la cursa el que ha de fer, com tots els events esportius, és ajudar a millorar les condicions que hi hagi en aquests països, no? En tots els nivells, i amb això estem.
Les dues últimes, ara que ja en portaràs 8 en cotxe, trobes a faltar alguna cosa dels Dakar amb motos, Isidre?
Bé, el Dakar ha canviat molt, però perquè la societat també ha canviat molt i la seguretat cada cop és més important, no? I ostres, jo sempre dic que quan el Dakar estava a l'Àfrica i els enviats especials, els mitjans de comunicació, doncs feien una connexió als 10 de la nit i deien, ostres, doncs mira, estem al campament de Tombuctú i només hi ha 10 pilots de motos i 5 de cotxes, i on estan la resta? Doncs bé, estan tots al desert. I allò era èpic i la gent ho enteníem com un gran repte, no? Si ara tu fas una connexió als 10 de la nit i dius que només hi ha aquests pilots al campament, ostres, tothom es preguntarà on estan la resta i si realment estan bé, no? I potser la societat no està ara en les condicions que estava aleshores, no? Jo crec que tenim un Dakar molt més segur, ha canviat molt, d'acord, no hi ha tantes situacions èpiques, però bé, tot canvia i penso que a nivell de seguretat és el més important i és important que caminem bé en aquest sentit.
La Fundació Isidre en plena forma, no sé en quins projectes principals esteu treballant ara, sobretot per tirar endavant.
Bé, la Fundació està bé, portem 11 anys fent una feina que n'estem molt orgullosos, no? Naturalment, el món social viu un moment difícil en quant als finançaments, sobretot, i tal, però ens anem en sortint. Estem contents de la feina que fem al Centre Pont, estem contents del que vam fer amb el projecte del coixí intel·ligent, que ara ja té un nom comercial que és Núvolo. Anem avançant. Lo maco de la Fundació és que pots ajudar moltíssima gent i que la feina no s'acaba mai.
Doncs Isidre, que hi hagi molta sort en aquest Dakar 2023, aquest projecte en majúscules arribi a bon port al final de la 14a etapa. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
8 minuts i 2 quarts d'11. Isidre Esteve, un dels catalans que tindrem, en aquest cas a la categoria de cotxes, amb aquesta categoria TU Plus, que és els cotxes de màxim nivell, aquesta gairebé quarantena que participaran en aquesta categoria i opcions, per tant, de millorar aquesta 21a posició, que és la millor de l'Isidre en la categoria de cotxes. Com tenim el partit de segona, Molló?
Es manté, perdó, l'avantatge local, Màlaga 1, Alavés 0, a l'equador de la segona part, minut 23.
I el Baskonia s'ha acabat ja el seu partit?
Sí, ha guanyat i clarament, 102-88, recordem que el Baskonia perdia de 17 contra el Fuenlabrada al descans i ha acabat guanyant de 14, per tant, suma una nova victòria a l'equip de Vitòria.
7 i 2 quarts d'11, jo crec que sí, eh?
Sí?
Que és la millor hora perquè segur? Sonin els sí. Timbals. I això vol dir que entrem en el món ultraesports, el superesports. Fa dues setmanes que vam parlar del rècord d'Espanya de la Marta Galimany a la Marató de València, però atenció, perquè en aquella marató vam tenir també un rècord Guinness, Gemma Montero.
Sí, un rècord Guinness, el de l'Eric Domingo, que ha rebaixat el seu propi rècord de fer una marató empenyent una cadira de rodes, la de la seva mare, la Sílvia Roldán, que fa molts anys que té esclerosi múltiple. Els dos han disputat moltes proves durant els últims 6 anys i des de fa un que l'Eric té el rècord Guinness. Eric, bona nit.
Què tal? Bona nit, Gemma, com estàs?
Enhorabona, eh?
Moltes gràcies.
Enhorabona perquè no, ja el vas fer l'any passat i, a més ara, l'has rebaixat a València. Suposo que molt content tu i la Sílvia.
Sí, bueno, sí, molt contents perquè al final sempre que es fa una feta com aquesta ens alegra moltíssim i també per la repercussió que té i per l'ambient que té una cosa així.
Uh-huh. A més, jo recordo que vas venir fa anys, quan començaves amb tot això, amb aquest projecte, per donar visibilitat a la malaltia, recaptar fons i fer aquest projecte una mica dedicat a la teva mare i a tots aquells que tenen esclerosi múltiple. Però no sé si t'imaginaves
arribar a aquest punt. No, mai. O sigui, des que vam començar, o sigui, la primera cursa que vam fer de 10 quilòmetres, que era només per fer-la i veure, bueno, doncs, què passaré per córrer i de més, quan va sorgir, quan vam venir aquí el primer cop per la primera marató, hi havia expectatives, però mai tan grans com les que s'han aconseguit des de fa un anyet o una miqueta més.
Mm. Vas començar amb curses més curtes, amb aquests 10K, per exemple, però arriba un dia que t'animes amb la marató, no? Perquè, clar...
Al final, vaig fer el mateix que vaig fer amb la meva part, o sigui, personal de jo sol.
Individual.
Vaig començar això, doncs, a 5K, 10K, mitja marató, i a nivell esportiu, com que jo ja vaig viure el que era una marató jo sol, vaig dir, crec que seria bastant, bueno, increïble fer-ho amb la meva mare, i, bueno, entre que, bueno, que sí que no, al final ens vam ficar, i amb molt de suport de, bueno, amics, família i de més, ens vam ficar en aquest món de la llarga distància.
Mm-hmm. Ara ens expliques qui t'acompanya a les maratons i a les proves, però com està la Sílvia, com està la teva mare?
Està molt bé, des de fa uns 2-3 anyets no ha tingut ni cap brot nou ni cap tipus de lesió, o sigui, només, evidentment, a veure, tothom ens ve més grans, no? I, o sigui, l'edat va passant, però està estancada en aquest sentit amb l'enfermetat, i jo, pel que veig i pel que em diu, està feliç i contenta, i és això el que em dona i el que ens dona ganes de poder continuar fent aquestes coses.
Home, no molta gent pot dir que té un rècord Guinness, no? Perquè també és seu el rècord, no?
Bueno, és que, o sigui, jo ho diré, bueno, jo diré sempre, hi ha dues coses, o sigui, una és, tot és seu primer perquè entra primer abans que jo a la línia de meta, perquè al final acaba empenyent, i després que si no fos per ella, evidentment, clar, jo no podria fer aquestes coses.
Clar, o sigui, clar, ella és la primera en creuar la línia d'arribada. 2 hores, 52 minuts i 39 segons. És la marca d'aquest nou rècord Guinness que heu establert tots dos a València ara fa 15 dies.
I un any i un parell de mesos després de Barcelona, i bueno, una marató que també cridava l'atenció per fer-la i per anar rapidets.
Clar, és que de fet València ho té tot, està molt ben dissenyada, és molt plana per fer-la ràpid. Ho veieu clar o no, que podíeu fer el rècord, o anàveu a dir-la i fer-ne una més?
O sigui, la cosa és, físicament i mentalment jo estava molt preparat i em veia molt més fort que Barcelona. Sí que és ben cert que, si les comparem en aquest sentit, mentalment no era el mateix, perquè la Barcelona va ser molt èpica, perquè amb el que va passar amb la Covid a la meva mare 2 mesos abans, tot el que hi havia darrere, tot el suport, bueno, o sigui, es va fer com un ambient molt, molt, molt diferent amb el que va passar a València, i bueno, aquesta part mental, que no va ser igual a València, la vaig compensar amb una part física que jo em trobava molt més fort en aquest sentit que l'any passat, i, o sigui, fins a l'inici de la cursa em veia, evidentment, perquè em trobava molt bé amb les forces i el cos per poder fer-ho, però a l'inici de la cursa, bueno, va haver un problemeta amb la roda esquerra de la cadira que ja em va una miqueta com desconcentrar, i una miqueta més i no ho fem. O sigui, durant...
A València?
Sí, a València, perquè durant 10 quilòmetres, del 29-30 al 39, estàvem fora de temps. Perquè, bueno, jo vaig gastar massa força de la que feia falta del 0 al 21, anava a ritme, però em vaig cansar més de la compte, i això em va perjudicar perquè la segona part vaig patir massa del sobreesforç. I, bueno, hi ha una petita anècdota que és la que em va fer que em transformés a l'últim 3.000 per jugar-me-la i dir, bueno, o apreto ara o el que hem de recuperar no recuperem, i al final va sortir cara i va sortir.
I quina és l'anècdota?
L'anècdota és que, sí que és, o sigui, durant les curses, ma mare, o sigui, em parla, ens anima, però, o sigui, és més genèric, o sigui, més bonic i de més. I jo quan em veig el 30-30 poc, que estem fora, i que jo no ho veia possible perquè jo no em trobava bé per apretar i per començar a recuperar temps, em va donar un bajón, i jo li vaig dir que, si us plau, que em comencés a parlar directament a mi i em digués coses, en plan, com per motivar-me, perquè, bueno, només ella em pot dir alguna cosa perquè em transformi, i bueno, del 35 al 39 em va començar a animar, a dir-me que vinga, fill, tira de cap, tira de pit, tira de tot, i em vaig començar a mig transformar i, bueno, abans d'arribar al 39, ja havia, bueno, és que als amics i jo li diem la famosa corba perquè era una corba plena, o sigui, plena de gent, de moltíssima gent, i bueno, el meu amic Jonathan i el meu amic Manu es van avançar uns 50-100 metres abans que arribessin nosaltres per començar a fotre uns crits massa bèsties perquè la gent comencés a cridar encara més. I, bueno, va ser aquesta èpica de que se'm posa les pets a punta.
Se t'ona la viga, llina de piel,
no, eh? No, o sigui, t'ho juro, eh? I, bueno, vaig veure jo quan la gent anima més, bueno, em motivo moltíssim, i entre el que m'estava dient la meva mare, que vaig veure el rellotge i era el 39, vaig fer un càlcul i dic, mira, si faig els 3 que queden per sota de 3,50 al quilòmetre, estava corrent a 4,10, 4,15. Clar, era massa diferència, però dic, si apreto, ho fem. I dic, jo me la jugo. Del 39 al 40. Si sale bien, bien. Si peto, peto. Però jo no puc estar aquí corrent, normal i corrent, sense intentar-ho.
I no esgotant les opcions que
tenia. I no esgotant el que tenia. I, bueno, em vaig transformar, vaig entrar en un món paral·lel i vaig començar a tirar com un ruc, sense veure el rellotge ni res. I, clar, hi havia més públic, el públic es tancava, o sigui, semblava el Tour de França, o sigui, es tancava més encara. I jo era com más. I, clar, els últims 200 metres vaig veure que bueno, si feia un últim sprint ja entràvem bé una miqueta de temps i va sortir. I aquesta va ser, o sigui, és la, per mi és la part principal de com, bueno, vam poder rebaixar encara que fos uns segonets el temps perquè estàvem fora i jo em vaig veure fora durant molta estona.
Ostres, totalment. És que ens has fet una pel·lícula superperfecta. És que ho he vist. I, ostres, no ho heu fet en vídeo, això, eh? No ho has pensat en fer un d'aquests amics que van amb tu?
O sigui, sí que és ben cert que, o sigui, bueno, el reel que van pujar a les xarxes de la cursa, o sigui, no ho has pacífica, o sigui, és més aquesta part més sentimental de la cursa i de més. S'està fent un treball videogràfic a posteriori d'aquesta marató i d'aquest projecte que, si surto parlant, ho diré. Jo tinc pendent un blog escrit amb el qual ho posaré tot, com t'ho acabo de dir, amb també el dia anterior i de més, per poder deixar-ho també que faci constància. Però va ser aquesta part èpica que pot ser blanc o negre, perquè clar, jo puc començar a tirar, però si el 40 peto, adeu-siau, no? Però bueno, sí, va ser amb aquesta petita èpica que ens va donar.
No, i tant, ens has deixat increïble, no? A més, baties aquest rècord que estava fet a Barcelona, a la marató, que venim d'unes maratons desordenades amb el calendari pel Covid. Recordem que la marató de Barcelona va ser el 10 de novembre del 2021. I allà el fas per primera vegada, el rècord Guinness, com dius, a casa.
I s'agraeix que fos en aquella data. O sigui, perquè, bueno, al març ja sabem que, bueno, t'ha agafat un dia de calor, un dia ha fet un dia de pluja, però aquell dia de novembre estàvem tocats per la vareta, o sigui, feia un temps perfecte, fresquet, però, bueno, va ser el dia per córrer i les coses com són. Encara que el recorregut no fos com València, però estàvem a casa. Estàvem amb els amics, també amb la família i tot, i per això també va poder fer-se.
La World Athletics no us reconeix res, Eric, perquè no hi ha l'opció de córrer una marató empenyent una cadira de rodes, i per tant aquí el reconeixement l'hem de trobar, com diem, en el rècord Guinness.
Sí, perquè és aquesta forma d'intentar, bueno, tenir un reconeixement, i també al final és més que res també com per fer soroll, perquè evidentment, o sigui, hi ha moltes persones que corren empenyent cadires, no?, i de més, però clar, si també volem, bueno, fer més soroll i fer una crida més gran, jo vaig pensar, doncs, que fent aquest tipus de, bueno, de fites, doncs arribaríem un puntet més, i si els reconeixements són més, o sigui, fora de lo que és la IAAF i el World Athletics.
Perquè un rècord així no té cap compensació econòmica, o Guinness us dona alguna cosa?
Es veu que fins fa uns anys, no sabria dir-te quants, sí que és veritat que hi havia, doncs, quanties econòmiques, però clar, també, com que cada dia hi ha un rècord diferent o quasi menten coses i de més, clar, al final també és
clar,
un negoci.
El senyor Guinness diu, no en tinc per tots.
Evidentment, no, o sigui, no tinc per tots, i també, doncs, per avançar terminis i coses, també, si es vol, s'han de fer uns pagaments, o sigui, s'entén que, bueno, que tot és un business, i les coses com són, no, o sigui, si ho fem, no ho fem per cap tipus de compensació, i si la hi hagués, seria al final, doncs, per col·laborar, donar o fer qualsevol cosa. O sigui,
per l'esclerosi múltiple. Sí. Que tu, de fet, estàs a Migrana d'Arena, no?
Sí, o sigui, a les últimes 3 maratons intentem fer un repte solidari, amb el qual qualsevol persona, entitat, organització, o qui sigui, des d'un euro a lo que se li acudeixi, pot donar per col·laborar amb la Fundació Esclerosi Múltiple, que o sigui, va tot integrat cap a ells, i doncs ajuden a la investigació i a la recerca i a teràpies també i ajudes per pacients que tenen l'esclerosi múltiple.
Mm. I ara estava pensant, aquí parlem molt de què cal fer i què no cal fer per preparar una marató, i cada corredor té la seva manera, el seu estil, les seves coses, però clar, en el teu cas, perquè tu també corres individualment,
sí.
Però clar, per preparar aquestes curses empenyent, són 20 quilos, no?, del que pesa la cadira, més o menys?
Sí, aprox 20 de la cadira, perquè jo també, ma mare m'ho va dir ahir, i ella no pesa més de 50, o sigui, entre 48 i 50 quilos.
Sí, uns 70. Sí. Empeny 70 quilos durant 42 quilòmetres.
El que passa és que, o sigui, es noten quan pugem i baixem. O sigui, evidentment, o sigui, al final com que la cadira ja, o sigui, més o menys és mig bona, en pla, evidentment, o sigui, empenyo, però clar, no és com si fossin els 70 quilos...
No els portes a sobre, ja,
clar,
sí, sí.
Però sí que és ben cert que sí, és diferent i, clar, es nota, si fossin 20 quilos, evidentment, clar, aniria més ràpid, no, penso jo.
És a dir, la pujada del paral·lel a la marató de Barcelona, si tothom diu que és terrorífica, per tu, què és?
Molt més. O sigui, bueno, inclús la del paral·lel, no. La que tenim... El McDonald's de Litoral, aquests 30, 40, 50 metres tan tontos, allà jo sí que pateixo moltíssim, perquè per mi és com pujar el Carmel, o sigui, se'm fa, bueno, o sigui, la faig no caminant, però un trote molt, bueno, molt cotxinero, i clar, i a mi se'm carreguen diferents músculs que un corredor normal i corrent no se li carreguen durant una marató.
Clar, tu no tens mur, tu tens un turmalet.
Una miqueta. Ho podríem dir així, perquè aquesta marca de la marató de Barcelona, hi ha algunes que hem fet, com per exemple que vam córrer també la Beòvia fa també un mes o por ahí. I
també Déu-n'hi-do la Beòvia,
La Beòvia, allà sí que va ser el turmalet no el següent, perquè també era més llarg encara. I també vam córrer abans la mitja de Puigcerdà, que també Puigcerdà no, tampoc té res pla, i clar, a mi se'm fa una miqueta de bola, però... És que és com que m'és igual, perquè em transformo i al final, bueno, sé que després ho baixem, anem en pla, i llavors és aguantar i...
I recuperes, sí, una mica. Però això com ho entrenes? És a dir, has de tenir força a les cames, per poder empenyar en una pujada, sí, i també en una baixada, quàdriceps, isquios, però els braços també els entrenes amb força?
Aquí la cosa és que jo, o sigui, des de fa... Clar, mira, faré 30 d'aquí dos mesos, jo des dels 17 vaig al gimnàs, vaig tenir la meva època de gimnàs, o sigui, molt heavy, de 6 dies, agafar pes, perquè, bueno, vaig passar de passar 55 quilos a 68, que peso ara mateix, i...
Déu-n'hi-do.
Clar, o sigui, vaig fer un canvi bastant, bueno, lo típic, no? El jovenet primer i de més, que volia posar-se fort, i com que per mi mai ha sigut una obligació, sinó que és la meva altra passió, o sigui, la de moure pesos, ja tenia jo aquest plus de quan vaig començar amb la meva mare a córrer, bueno, ja havia avançat amb aquesta part, o sigui, jo no entreno específicament la força per córrer amb la meva mare, però com que el que faig ja és funcional per anar amb ella, em serveix, però evidentment, clar, tenir aquesta força extra al tronc superior em fa que pugui anar, doncs, bueno, amb aquesta distància i tan ràpid amb la meva mare, amb aquest sentit de la força. I de cames també sí que és ben cert que jo l'he fotut una miqueta més de canya que potser un corredor, bueno, o sigui, popular, normal, que no mouen tants quilos, i a mi també m'agrada. Llavors, crec que amb aquesta base... m'ha fet que clar, em costi una miqueta potser menys fer aquests esforços.
Clar, però estic pensant en una baixada, has d'anar frenant.
És
no?
Això, jo he d'anar tirant.
Els isquios també van patint una miqueta.
Isquios, això... inclús depèn i com és la baixada,
el core, no?
Dorsal, core, clar, també anar tirant, i els propis també braços, perquè clar, jo amb una baixada, si és pronunciada, no em tiro com quan correm sols. Al revés, clar, he d'anar a passar més curtetes i de més, llavors són aquests estímuls diferents, igual que una pujada. Una pujada... solem notar els quàdriceps, perquè, clar, com que s'inclina, no? L'estímul és diferent, però jo també noto els isquios també, el gluti i els bessons, que se'm carreguen més, perquè al final és com, clar, és com empenya, literalment, sense que no hi hagués rodes, i tot s'entrena al final i, bueno, per sensacions al final i un s'acostuma.
Clar, tu, Eric, ets jove, tens 29 anys, i les lesions diríem que t'han respectat bastant fins ara?
M'han respectat amb la meva mare, jo sí que és ben cert que, mira, justament el febrer d'aquest any que vaig anar, bueno, vaig anar a Sevilla a intentar fer marca jo sol, i el Soli em va patar a la mitja marató, o sigui, m'han respectat les lesions, jo només he tingut fortes, això, o sigui, el soli i una fascitis plantar a cada peu, que em va deixar una miqueta el dique seco uns mesos, però a part d'això, o sigui, bueno, dolores i demés, però me'n respecten també una miqueta bastant.
Doncs toquem fusta. I amb ella, amb la teva mare, entrenes?
Tenim certs hàndicaps, o sigui, el primer de tot és que on vivim, que estem allà, bueno, clar, vingut de Vallcarca, o sigui, al Vall d'Hebron.
Que plana no seria.
Plana no és, no. I clar, molts semàfors, o sigui, si ja per córrer jo sol, ja tinc, o sigui, problemes perquè m'he de preocupar dels semàfors, els carrers i la gent, amb la mare ja, o sigui, impossible. I després també perquè, bueno, hiverns i estius, doncs amb freds i calors també no ho passa del tot bé, i ella té doncs, uns horaris, o sigui, és menys flexible que jo per poder sortir i, clar, es prepara la baixada, o sigui, no és tan fàcil com que jo que em poso entre la roba i vaig a córrer. I llavors el que jo faig és, jo entreno com si fos una cursa, com si fos la meva preparació, i com que jo em conec al 200%, jo sé, segons com em trobo, amb els temps que estic fent o el que sigui, com, o sigui, en quin temps puc córrer amb la meva mare. I sí que és ben cert que si preparem una marató, sí que és ben cert que fem un test de mitja marató, ja sigui en cursa, poder ser, si no, bueno, anem al riu Besòs com sempre a córrer, i si tenim una mitja marató fem un test de 10 quilòmetres també, perquè jo ja em conec molt, i amb ella també, i tinc un marge d'error potser de 30 segons amunt o avall, o màxim un minut, però mai m'he equivocat més d'això amb ella.
Ho tens molt apamat, doncs.
La veritat que sí.
I si tens un rècord de 2 hores 52 minuts 39 segons empenyent 70 quilos, quan corres sol, quina marca tens?
És la pregunta del milió. La cosa és, clar, jo tinc, o sigui, oficialment, pel que va passar a Sevilla, tinc oficialment 2:43, però clar, de fa això, com uns 4 anys més o menys, i com que, clar, la volia millorar perquè tinc hora 11 a mitja marató, que la vaig fer a València fa també res, un mes i pico, clar, volia dir, crec que he de baixar de 2:30 perquè amb els temps donava, i estava per fer 2:28, vaig passar la mitja amb un 13:30 o 14, però el sol em va dir adeu i no he pogut fer.
O sigui, tens aquesta espina clavada.
La tinc clavada, ja estic buscant alguna, però o sigui, oficialment 2:43, objectiu de fer
retallar-ho,
sub 2:30 pels números que donen.
Per tant, busques marató al calendari, eh?
Sí.
Se busca marató
ràpida, sin lesionar-me i per a disfrutar-la.
I no creus que Sevilla pugui ser una opció perquè porta mal record? O?
És que, sincerament, dels tres cops que he anat a Sevilla, el primer cop és on vaig fer el 2:43, però em vaig parar tres cops, em va venir una pàjara molt heavy, o sigui, vaig acabar destrossadíssim i molt malament. La segona vaig amb la meva mare, primer intent del rècord Guinness allà, just quan, o sigui, tres setmanes abans de que comencés la pandèmia, vam acabar supermalament, també per culpa del terreny i de més vaig gastar molta força. Tinc una laguna del 37 al 41 i mig, que no me'n recordo què va... O sigui, tinc una laguna perquè anava molt, 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 molt malament, i de lo cansat que anava, ens vam caure a la línia de meta, perquè com que tenen els cables que n'hi ha als arcs, els tapen amb un... Bueno,
una moqueta,
sí,
no?
Una moqueta, aquesta moqueta, clar, per un corredor no passa res, però jo, com que ja també anava molt cansat i no m'esperava que estigués justament sota, me la vaig menjar, que clar, hi ha un vídeo que va sortir, bueno, a la tele i demés, i clar, ens caiem de morros, i quan caiem, jo només em preocupo, i ma mare igual, de que la cadira passi perquè el temps deixi de comptar, i quan em diuen que està ok, jo em desmaio i em quedo grogui. I la tercera va ser aquest any, que vaig i em faig mal.
I el Lazio no és el sol.
Llavors,
doncs deixem estar a Sevilla.
Sí, ara mateix, o sigui, m'encanta i és molt bonica, a més, però la tinc una miqueta com
no,
posada,
mira,
crec.
Si el Guadalquivir no prova, aquí tenim el Llobregat, tenim sí. La marató de Barcelona, el març.
I per això també, bueno, la tinc una miqueta també al cap, perquè ja l'he fet uns quants cops, però també, bueno, no sé, em fa també una miqueta de goig, quan a casa fort.
Ara parlàvem de maratons més properes, Eric, però amb la teva mare també ho ha anat bastant més lluny a córrer.
Hem corregut a Abu Dhabi la marató, que va sortir, o sigui, que va sortir dues setmanes després de Barcelona. Bueno, ens contacten un periodista, un corresponsal de la Liga, que bueno, va veure a LinkedIn...
De la Liga de Futbol,
De la Liga de Futbol, que va veure un dels impactes que va passar a Barcelona i que li va agradar la història. Va fer les mil i una per contactar-me, perquè jo estava saturat de mails, WhatsApp i de més, em va contactar com va poder i em diu que el Consell d'Esports de Abu Dhabi, que l'ha presentat, ens ha presentat i que es volien per fer la seva marató. I, bueno, que estava flipant. I es va donar, la vam córrer i també vam fer moltes coses allà i de més. I després també arran d'un amic, company d'Àsics que corre amb mi, que es diu Fabio, un periodista portuguès que és periodista del diari Record, també, bueno, ens va proposar per la mitja marató de Lisboa i vam anar també, bueno, amb l'organització i ens vam portar allà i fora, sí, també sortir fora de Catalunya.
Doncs Déu-n'hi-do, no?
Cosetes.
També la Sílvia, el que ha viatjat gràcies a això.
És que justament això ho comentava i també amb una persona, clar, ella em diu, és que Eric, o sigui, estic viatjant més ara que abans de que tingués a tu, i jo, bueno, a veure, al final tot el que es pugui fer, cap endavant.
I en aquesta bogeria sana, de fet, tot això t'hi acompanyen amics, no? Tu ets ambaixador d'Àsics, això que es diu ara frontrunner, no?
Correcte.
Seria un ambaixador.
Sí, al final sí, al final sí.
Tens companys que us ajuden, els que has comentat del Manu, no? A la Marató de València, tens molta colla.
Jo tinc un privilegi, que són les persones que he conegut amb l'esport i corrents, i sobretot des de que vaig entrar a Àsics, el que vam començar sent companys, són amics, perquè he estat a casa d'una gran part d'aquestes persones dormint, m'acompanyen, ens acompanyen a fer curses i de més, i te'ls podria anomenar...
Edu Polo, per exemple,
que és un crac, i, o sigui, tinc pendent que m'agradaria córrer jo amb la meva mare i ella amb el seu fill,
que
tinc moltes ganes de poder fer alguna cosa, però em diu, t'has de relaxar perquè jo no puc anar tan ràpid, però m'és igual, que no passa res. Però l'Edu Polo, el primer, també, des de l'Elisa, que és la meva millor amiga, també, jo corro amb ella, l'entreno, correm junts també de més, el Manu, que és de València, d'aquí de Barcelona, l'Albert, l'Àlex, o sigui, de Madrid, també el Juan, el Javi, m'han acompanyat, o sigui, moltíssimes persones, des de que vam fer la primera ja a Barcelona, fins a l'última, sempre estem acompanyats en aquest sentit. I després també tinc amics fora de lo que és Àsics, que també m'acompanyen, que són amics íntims meus, com el Pau, el Víctor i el Jon, en aquest sentit, que, clar, sóc un privilegiat perquè mai fem aquestes curses sols.
Molt bé. Doncs tu estàs buscant marató, veurem com, per quina et decideixes, però amb la Sílvia, quin és el pròxim repte o cita?
O sigui, la pròxima cita és el dia 31 de desembre, la cursa dels nassos.
Ah, això ho tenim a tocar.
Perquè, a part de que la vam fer l'any passat, i a part de que anem rapidets, bastant rapidets, que, bueno, ho dic ara, si puc, baixem de 35 minuts al 10.000, perquè m'agradaria, i també per acabar l'any d'una forma, o sigui, xula i tots dos junts. I sí que és ben cert que estic mirant de tancar dues maratons ben separadetes per poder fer-les amb la meva mare, una fora de Catalunya però a Espanya i una altra fora d'Espanya i Europa.
Carai! No saps el lloc, és que no es pot dir encara.
No em vull agafar. Però,
vinga,
bueno, o sigui, és mítica fora d'Europa. Jo crec que els maratonians ja potser es fan una...
Potser Berlín o París?
Una miqueta més cap a fora.
Més cap a fora.
Més cap a fora, més cap a fora. Sí.
Val.
I m'agradaria molt pel que implica aquella marató, el lloc on és, i que amb uns pares, bueno, la típica anècdota de dir, ostres, com ens hagués agradat anar. I, bueno, estic picant pedra per fer-ho possible.
Molt bé, doncs, bueno, estarem atents, a veure si és possible i si rebaixes, tenint en compte els problemes que has tingut a València i tot i així has fet el rècord. Escolta, a veure què passa el 2023.
A veure, les coses, jo sempre ho dic, o sigui, que cap factor extern ens molesti, i si les coses van bé, i jo entreno millor, ja en trobo fort, la idea és, bueno, abans de que haguem de rebaixar el tema de les maratons, intentar fer una amb la meva mare també, o sigui, per baixar de les 2:50, que era el que jo volia fer per València, o sigui, l'objectiu era sub 2:50, o sigui, córrer a 4, llavors l'objectiu serà, no sé quan ni on, però tornar a fer-lo i per fer 2:48, 2:49.
Doncs ho apuntem, de cara al 2023 o quan sigui. Eric Domingo, moltes gràcies per haver vingut, enhorabona, repetim, i fes-li una abraçada a la teva mare. Bona nit.
Moltes gràcies.
Sona Glenn Miller, vol dir que Miquel Pucorull treu el cap a l'Ultra Sports. Com sempre, abans d'arribar a la meta, avui ens parla d'un nou rècord femení.
Amics i amigues, que la progressió de la dona en el món del córrer és una realitat, ho confirmen dia a dia fets com el del diumenge passat. A la mitja marató de Màlaga, la francesa d'origen eritreu Woldo Mektes va protagonitzar una fita històrica. Va entrar primera absoluta en 1:08:25, 5 segons abans que l'espanyol Cristóbal Valenzuela, guanyador l'any passat per cert. S'estan donant alguns casos en els que guanya una dona en curses de poc nombre d'atletes, però en aquesta n'hi participaven 3.000. En concret, la van acabar 2.839. És inversemblant que una noia, deixant al darrere 2.000 homes, sigui capaç de guanyar en una prova tan exigent com una mitja. I cal dir, a més, que qui va entrar en el sisè lloc, en 1:11, també era una noia, la també francesa Margot Siranacki. És força insòlit el que estan aconseguint, però, a propòsit, vull recordar que el metge alemany Van Aken, una autoritat de l'atletisme mundial fa 40 anys, va predir que la dona guanyaria l'home en proves de molts quilòmetres. Afirmava que, pel que fa a la part psicològica, tenen més cervell que nosaltres per afrontar les llargues distàncies com, per exemple, la mitja marató o la marató. Aprofito per desitjar-vos unes bones festes i fins a l'any que ve, correu molt. De pressa o a poc, però molt.
Doncs com sempre, li farem cas al Puc i evidentment també li desitgem bones festes a ell i a tota la seva família. 13 dies i tancarem l'any. I el tancarem, això sí, de la millor manera, perquè encara ens falta una cosa per tancar bé aquest any. Gemma.
Doncs encara ens falta una cosa per acabar el 2022, Xavi, la cursa dels nassos. Ara ho parlàvem amb l'Eric. Recordem que allà hi tindrem Jakob Ingebrigtsen, el campió del món, el noruec, que vol mirar de batre el rècord dels 5 quilòmetres, dels 5.000 metres. Per tant, serem, per tant, el dia 31, a la tarda, certificarem si es fa rècord del món o no, i buscarem l'home dels nassos també.
Doncs la cursa dels nassos a Barcelona, vaja, i la cursa última de l'any a moltes poblacions de Catalunya, la majoria el 31, fins i tot algunes abans del 31 de desembre. Gràcies, Gemma, i bones festes, que l'Ultrasports tornarà ja a l'any 2023.
Bon Nadal a tothom, ens retrobem al gener.
Va, una pausa i rematem el Superesports, que arribem a les 11 amb el Tu diràs amb l'Aleix Pariser per continuar parlant d'aquest èxit de l'Argentina, campiona del món a Qatar.
RAC 1. Aconsegueix amb La Vanguardia dues cassoles Cocots Castell valorades en 159 euros de regal. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 euros i emporta't les dues Cocots ideals per cuinar, daurar i enfornar. Gràcies al seu acabat les pots presentar directament a taula. Truca ara al 933-481-482, rep el diari cada dia i prepara les millors receptes d'aquestes festes amb les Cocots Castell. RAC 1.
Rudolf, no marxis, que no arribaré a temps a entregar tots els regals. No m'ho facis, això.
Tranquil, Pare Noel. A Garatge Central, Fort Nicolás i Tarraco Center tenim la solució. Ford Focus amb entrega immediata perquè tothom pugui tenir el seu regal a temps. I amb un descompte especial de Nadal. Garatge Central, Fort Nicolás i Tarraco Center. L'equip líder de concessionaris Ford a Catalunya.
A Sarsa Volkswagen fem ferm el nostre compromís amb els clients. Si vols un Volkswagen Tiguan, el trobaràs a Sarsa. Aquí i ara. Sí que tenim vehicles. Trobaràs el teu cotxe nou. Sí que gaudiràs d'entrega immediata. Digues sí al teu nou Volkswagen Tiguan avui mateix. Aprofita ara. Unitats limitades. Només a Sarsa Volkswagen a Manresa, Granollers, Terrassa, Sant Cugat del Vallès i Vic. Com que creiem que aquest any t'has portat molt bé, et mereixes el BMW Mini o Moto BMW Motorrad dels teus somnis. Estem segurs que si ho demanes al Pare Noel o als Reis Mags te'l portaran. Mentrestant, vine a fer la teva carta a Motor Munic a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat i Vilanova i la Geltrú, o a Motor Munic Cadí a Manresa i Vic.
Començar amb la dieta, llegir més llibres. Per aquest nou any posa't un propòsit de debò. Torna a sentir la carretera d'una manera segura. Vine a aquestes festes a Ronda 15, concessionari oficial Volvo a Barcelona i al Baix Llobregat, i troba el teu Volvo Select amb un any d'assegurança tot risc i garantia de marca. Redescobreix Volvo a Ronda 15, el teu concessionari de confiança.
Si ets dels que no saben esperar, ara no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Ara és el moment de renovar. Ara és el moment de la gamma electrificada de Ford. Unitats limitades amb ofertes especials només aquest mes. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vende el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
A Hyundai et portem del present al futur i del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Per això ara tens un Hyundai Tucson amb les últimes novetats en tecnologia i connectivitat per 340 euros al mes amb el nostre renting a particulars, amb tot inclòs. Hyundai, potencia el teu món. Més informació a Hyundai.es.
A Sarsa Volkswagen fem ferm el nostre compromís amb els clients de vehicles industrials. Si vols una Volkswagen Crafter Furgo d'ocasió, la trobaràs a Sarsa. Aquí i ara. Si vols una Volkswagen Caddy Combi d'ocasió, la trobaràs a Sarsa. Aquí i ara. Si vols furgonetes d'ocasió, sens dubtes a Sarsa. Aquí i ara. Ens trobaràs a Terrassa, Manresa i Vic. Sarsa Volkswagen. A Sarsa Volkswagen fem ferm el nostre compromís amb els clients de vehicles industrials. Si vols una Volkswagen Crafter Furgo d'ocasió, la trobaràs a Sarsa. Aquí i ara. Si vols una Volkswagen Caddy Combi d'ocasió, la trobaràs a Sarsa. Aquí i ara. Si vols furgonetes d'ocasió, sens dubtes a Sarsa. Aquí i ara. Ens trobaràs a Terrassa, Manresa i Vic. Sarsa Volkswagen.
Motovivo, concessionari oficial Aprilia Moto Guzzi, Piaggio i Vespa a Sant Boi. Visita'ns i trobaràs la teva moto nova o d'ocasió. Aprofita ara les nostres ofertes especials de final d'any o si el que vols és vendre la teva moto, te la valorem sense compromís. Ens trobaràs a Sant Boi a 10 minuts de Barcelona. Més info a motovivo.es.
RAC 1
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Securitas Direct us ofereixen Racons de Catalunya, el podcast de turisme local de RAC més 1 amb Martí Oliveres.
Per posar en valor tot allò que tenim a casa.
Busqueu i descobriu Racons de Catalunya a rac1.cat i a l'app de RAC 1. Tots som
més.
Conserveu tot allò que us interessi de RAC 1 entrant a rac1.cat, el portal de notícies de RAC 1. A RAC 1, Superesports, amb Xavi Puig.
Why you always in a mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't trying to tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules.
3 minuts i les 11 d'un 18 de desembre del 2022, que per sempre més recordaran tots els argentins i argentines amb aquesta victòria al Mundial de la selecció de Messi i companyia. A segona divisió s'ha acabat, déu-n'hi-do, amb en Renou, el partit a la Rosaleda, Molló.
Ben calentet, amb trifulca, amb l'estaf tècnic, amb en jugadors dels dos bàndols. Vaja, 5 minuts després que acabés el partit, encara l'àrbitre no havia sortit del camp. No ha estat tampoc, vull dir, la cosa no ha anat a més, però déu-n'hi-do, se les han tingut jugadors, com dic, de Màlaga i Alavés. Final, Màlaga 1, Alavés 0, el gol de Pablo Chavarría, que és un dels dos argentins que estaven a la gespa del Màlaga i que s'ha juntat amb l'altre argentí de l'equip, amb Esteban Burgos. Han anat a buscar una samarreta de l'Argentina, l'han ensenyada i han fet allò amb una mà cada orella, el topo gitxo, de manera coordinada, podríem dir. Han celebrat així el gol, que finalment ha estat el de la victòria del Màlaga, que fa que cap del segon, tercer, quart, cinquè, que avui jugaven de segona, hagin guanyat.
És una escala de colors, la classificació de segona, a la part alta, ara mateix.
Les Palmes, primer, 38 punts, l'equip de Pimi, segon, l'Eibar, 37, tercer, Llevant, 36, quart, Burgos, 35, cinquè, Alavés, 34. I si és el Granada, en 32. En 32 també Albacete i Cartagena.
Doncs maca, aquesta... S'ha acabat avui la primera volta. En 21 jornades continua tot apretadíssim en aquesta primera, segona divisió. A la primera federació, aquesta tarda han jugat dos equips catalans, una a l'hora que jugava la final, el Nàstic, acabat empatant a un al camp de l'Alcoià, tot i jugar amb 10 l'últim tram de partit, i el Cornellà, que ha guanyat 1-0 contra el Numancia. A la Lliga CB hem explicat la victòria del Barça contra l'Unicaja i aquest matí qui ha guanyat és el bàsquet Girona contra el Saragossa, victòria que permet als d'Aito García Reneses sortir de la zona de descens amb la combinació de marcadors d'aquest cap de setmana. Aquest és l'entrenador dels gironins.
Muy importante la victoria, porque si no cada vez, lo que decimos nosotros siempre, ¿no? Te vas agobiando más. Nos ha pasado durante el partido. Por otra parte, pues celebrar que ha habido más comunicación dentro del campo entre ellos, entre los jugadores, y para cosas defensivas, para cosas de ataque. Y sin embargo, lo que no hemos sido capaces es de mantener el ritmo. Es decir, hemos empezado jugando muy bien, con muy buen ritmo, corriendo, parando, corriendo, y llegado un momento, pues nos hemos parado. Hemos tenido una falta de ritmo. Eso será el siguiente paso que tenemos que mejorar.
Doncs Aito García Reneses, avui satisfet amb aquesta victòria, la tercera del bàsquet Girona aquesta temporada. Ho deixem aquí, que arriba el Tu Diràs, veig ja per aquí Dani Solsona, l'Àngel Alonso, voltant per aquí fora de l'estudi, amb l'Aleix Parisé fins a la una de la matinada en aquesta jornada històrica per el futbol argentí, vaja, per la societat argentina, diríem. Nosaltres hi tornem el cap de setmana que ve, dissabte, farem alguna cosa especial de nit de Nadal. Que vagi bé, adeu-siau.
CaixaBank us ha ofert Superesports amb Xavi Puig.